forta ganes de veure mon illa, d'albirar-ne el serrat de tramuntana i la mola de l'illa dragonera o l'illot de Cabrera ple de sol. Jesús cap al cel.
Lluís és un encàrrec que en el seu moment em fa la Fundació Metalquímia, que tenien ganes de promocionar una obra d'aquestes característiques. Ells em van fer la proposta, ells em van explicar més o menys què volien i jo vaig acceptar l'encàrrec, òbviament, amb l'experiència d'haver compost 40 òperes abans, no, és broma, vull dir que era un repte en aquest aspecte, i em van dir, noi, a partir d'aquí nosaltres sabem el que volem, sabem quines característiques com a concepte ha de tenir aquest producte, per entendre'ns, i a partir d'aquí has d'espavilar. I jo em vaig espavilar. Precisament feia poc temps havia tingut un contacte, podríem dir casual, amb el Jaume Cabré, a través de l'enregistrament d'una sardana del seu pare, i vaig dir, calla, aprofito la vinentesa. I la veritat és que el Jaume en aquest aspecte és sensacional, és a dir, ell recull la idea, es queda d'entrada molt sobtat i molt parat, perquè era la primera vegada que li parlaven d'un tema així, tot i que ell havia fet molts guions, molts guionatges de tots els programes del Puyal, per exemple, de la primera època i tot això, i accepta, i ràpidament, quan dic ràpidament vull dir en qüestió de dies, em truca i em diu, tinc el personatge, i el personatge era Ramon Llull. I t'adones compte que era un personatge magnífic, un personatge extraordinari, que segurament no ha merescut el que hauria d'haver merescut per la importància que tenia, no solament pel seu llegat, sinó també per la força i la seducció que com a personatge tenia. I a partir d'aquí començar a treballar el llibret, un llibret que inicialment hagués donat per escriure la tetralogia, però que després vam anar acotant, i després compondre la música. Tot això va ser un procés de 3-4 anys, més o menys, fins que vam arribar a finals del 2009, principis del 2010, que això es va entregar, i teníem ja l'òpera escrita. D'això en fa 8 anys. Es va intentar que el Liceu hi participés, que el Liceu col·laborés i el Liceu pogués acceptar aquest producte com a producte seu. I vam picar moltíssima pedra amb tots i cada un dels diferents estaments que ens hem anat trobant, amb els diferents canvis que el Liceu ha viscut aquests darrers temps, i com que no ens n'hem sortit, doncs va arribar un moment que Metalquímia va decidir que aquest producte, mentrestant tot això es va crear la Simfònica de Copla i Corda i es va consolidar, i en un moment determinat es va fer la quadratura del cercle i es va dir, doncs escolta, tenim aquest producte per estrenar, tenim una orquestra nostra nova, jo vaig haver de reorquestrar el que originàriament era, òbviament, per gran orquestra sinfònica, per sinfònica de cobla i corda, i es va decidir estrenar-ho, enregistrar-ho i estrenar-ho en el marc dels concerts que Metalquímia fa habitualment a finals de novembre a l'Auditori de Girona. En el moment en què es va prendre aquesta decisió vam començar a intentar engrandir el fet. Una de les primeres maneres va ser el contacte i l'interès que va tenir el Xavier Albertí en la composició i el fet de, a posteriori, acceptar la direcció escènica del projecte. Clar, en el moment en què el Xavier Albertí es puja al carro, es comencen a obrir determinades portes. Una d'aquestes portes va ser temporada alta que, el festival de teatre més important, que passa a Girona, a més, i que té un èxit rotund, i vam aconseguir convèncer-los de que aquesta era una proposta musical, però també escènica, i que aquesta era una proposta que podia entendre. Ells van acceptar de seguida, el Salvador Sunyer també es va pujar al carro i vam aconseguir entrar per fi a temporada alta, amb el que això suposa en quant a difusió, en quant a desplegament de tot plegat. És el projecte més ambiciós meu, segurament és la meva composició més personal, malgrat que té una edat i que en aquest transcurs he escrit altres coses, però no hi ha dubte de que una òpera predisposa a tenir molt marge, a tenir molts minuts en endavant i planteja una problemàtica molt gran. I en quant al plantejament projecte de la Simfònica de Corda i Cobla, ja fa dos projectes que teníem aquesta visió més simfònica, des de fer el Tossudament Llac com a llac simfònic fins a l'any passat fer la Cançó d'Amor i de Guerra, i certament aquesta és la trilogia que complementa aquesta visió més simfònica de la Simfònica de Corda i Cobla. Cobla i corda.
Hem llegit a la premsa que és clara, austera, mediterrània i sobretot amb la melodia per davant.
Sí, sí, de fet és una mica la definició de com escric, però en aquest cas portat molt a l'extrem, en el sentit de que no tenia cap tipus de prejudicis inicials ni cap tipus d'història, sinó simplement el fet de desenvolupar un text i que aquest text es cantés a partir d'una expressió lírica. Clar, jo crec que amb la melodia sempre hi he cregut, i crec que, a més a més, que precisament la manera d'expressar-ho ha de ser que el cantant se senti còmode, se senti a gust amb el que canta, amb el que fa, amb el que diu, amb la manera, ja no solament amb el fraseig, sinó simplement que s'entengui. I malgrat que la música no és fàcil, sí que és una música, jo crec, perfectament comprensible.
Tornant a l'obra, un llibret de Jaume Cabré, com explicaves, la direcció escènica de Xavier Albertí, la teva música, i un repartiment ja conegut per la Simfònica de Cobla i Corda, amb Roger Padullés, amb la Marta Mateu, que també havia participat en algun altre dels enregistraments, tants altres, perquè és un munt d'intèrprets, i a més, la Coral Polifònica de Porreig. És una obra realment de molta envergadura.
Sí, sí, clar, està pensada a lo grande, que es diu, eh? Són 10 cantants, dos d'ells, a més, fan paper doble, i jo crec, si ho dic amb tota sinceritat, que és un elenc magnífic, jo crec que és de lo milloret que pot haver-hi, necessàriament, a Catalunya, sinó a Espanya, no? I, a més, gent catalana, alguna d'elles gironina, que fa que jo hagi disfrutat moltíssim i que la gent, la veritat és que ho canta exactament com jo ho vaig pensar, i això és, per al compositor, és lo més gran.
Serà el proper dia 23 i 24 de novembre a l'Auditori de Girona, dins la temporada alta, com us han explicat, aquesta òpera de 2 hores i quart, amb pròleg i 2 actes, I no sé si, com passa amb altres vegades, ja amb tot ja ple, ja venut per endavant.
Sí, la veritat és que hi ha molta expectació. Hem fet inclús un parell de xerrades explicatives per aquí, pels vols de Girona, amb participant-hi jo, participant-hi Josep Lagares i fins i tot participant-hi els cantants, on hi hem fet sonar ja una mica la música. I per bé que el divendres és un acte més institucional, és un acte més d'empresa, de Metalquímia, el dissabte sí que és obert a tot el públic, i jo sé que l'auditori estarà ple. Ple vol dir 1.200 persones, estarem gairebé ratllant el sold out, que es diu. Sí, sí, molt content.
Doncs ho celebrem, esperem que vagi molt i molt bé l'estrena. Esperem poder-la sentir també més enllà de l'auditori. Sabem que es parla de poder-la portar en algun altre recinte arreu de Catalunya, ja sigui Barcelona o altres espais. M'imagino que també la versió no tan escènica s'haurà de plantejar, no, també?
Sí, clar, tenim l'auditori que tenim i, per tant, jo sé que l'Albertí farà la seva màgia habitual per adequar una òpera d'una envergadura enorme. Pensem que són 12 escenes i que cada escena passaria en un lloc diferent del món, perquè aquest home, Llull, va ser un viatge incansable pel Mediterrani. I, per tant, ens haurem d'acotar una mica el que sigui, tot sigui perquè en un futur es pogués escenificar en un verdader teatre d'òpera. L'auditori no és un teatre d'òpera, és evident, però és un auditori magnífic, que sona molt bé, i farem tots els possibles perquè hi hagi una mica aquesta sensació de tenir la sensació de teatre d'òpera.
Un peu de la torre de Serrans de València per veure l'horta clara i abundant. Sí, me'n moro de ganes, amic meu. Vull veure l'infant Jaume, nostre amic, que ara és rei de Mallorca.